Vins i caves Maset del Lleó us ofereix la tertúlia esportiva.
Bona passada de Piqué per Alves. Alves a l'extrem. Continua Alves a centrada d'Alves. Villa, gol! Gol, 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 gol. Mitja punta. Continua Thiago, continua Thiago, continua Thiago. Thiago amb Messi. Messi a prop de l'àrea ja. Continua Messi, el retall de Messi. L'obertura de Messi a l'esquerra de l'interior de l'àrea. Per Tello, Tello amb Messi a l'interior. Gol! Gol, 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 gol.
Dos quarts i cinc minuts d'onze, Joan Maria Pou, Miguel Rico, Enric Banyera, Joan Antoni Casanova. Bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Aviam, ara de seguida parlem dels partits, ja tornem al futbol, però primer el dic perquè és que ja ha sortit el confidencial avui, hi ha efecte rebot, que és que, jo és que, de debò, no sé si que només hi ha aquesta empresa, que és Método 3, si haurem d'explicar què es feia exactament, com es feia, qui ho feia, que sembla que Pep Guardiola hauria fet a través de Método 3 espiar Gerard Piqué com va començar a sortir en Shakira.
D'entrada em sembla bastant sorprenent que una empresa que ho espiava tot, estigui tan malament
del punt de vista econòmic,
no? Perquè semblava que, sembla que tingués una mena de monopoli.
Madeleine McCann, del Guardiola...
I jo, de fet, jo no tinc cap informació, cap indici, cap... ningú m'havia comentat mai que Pep Guardiola i Manel Estiarte... espiessin els futbolistes amb professionals i tot plegat. Una altra cosa és que això ha passat amb Pep Guardiola i amb molts entrenadors, que en una ciutat relativament petita com Barcelona i on no hi ha tampoc tants i tants locals on vagin gent d'aquest perfil, et puguin arribar informacions de... jo recordo a l'època de Kluivert, l'època de Ronaldinho i Deco, a l'època de, bueno, a l'època de Maradona, que vosaltres ja éreu periodistes, suposo que l'Up and Down era un espectacle, però això sí, que evidentment que els hi arribaven informacions sobre aquest futbolista s'ha anat a dormir tard o no. Però, sincerament, sóc incapaç de dir-te si és cert o no, perquè és que no tinc informació ni d'un cantó ni de l'altre.
Però és veritat, el tema de que dius tu de Método 3, és a dir, ha arribat un moment que dius, bueno, és que ara hi ha qualsevol cosa. Després una altra cosa, és a dir, ho dic perquè l'altre dia, fa una setmana, parlàvem precisament amb el president de l'Associació de Detectius Privats. Dius que, esclar, és que és una feina que a mi personalment, és a dir, a mi el tema espí, perquè la paraula diu s'emparen els seus espies, de detectius privats, a mi no, el tema em genera una certa distància, saps? Però em fa una certa por,
home, fa coses.
Però que és legal, absolutament legal. Sí, per tant, sí, si aquí agafes i mires el que seria, diríem, uns comptes corrents teòricament oberts, i entra dins de la legalitat, o tu pots fer, perquè la llei t'empara, posar un micròfon dins un ram de flors i que hi hagi una de les dues persones que et col·loqui un micro per poder, per això està legalment acceptat, està molt bé. Escolta'm, no està bé. Ara, clar, quan, com diu el Joan Maria, resulta que aquí sembla que hagi estat l'única empresa que hagi fet espionatge aquí.
Sí. Bueno, no, si aquesta setmana no m'entero que m'han espiat el Método 3, m'empanyaré molt, sí, perquè vol dir que no sóc rei.
No, efectivament.
Bueno, jo deia que l'únic que ens falta per veure és que Método 3 va encomanar a Método 3 que espiessin a Método 3.
Ja.
No ho descartis.
Que és l'única cosa que pot passar.
Això surt el dia abans d'un Barça-Madrid.
En quant al tema dels jugadors i dels equips de futbol, no sé si el que s'ha utilitzat al llarg dels anys són detectius privats o la seguretat del club o fonts pròpies per controlar el comportament dels futbolistes. Ha passat tota la vida que un entrenador, el que sigui, encomani específicament justament amb aquesta agència vigilar a un jugador perquè surt amb una cantant famosa, se'm fa difícil de creure. El que sí he cregut sempre, i ho sabem i l'experiència ens ho ha demostrat al llarg dels anys, és que els clubs tenen cura del comportament que tenen els jugadors. Sembla una cosa, a més, normal que se'n preocupin. Una altra cosa és que s'utilitzin aquests canals i que justament tots vagin sempre a parar a la mateixa agència de detectius, com si a Barcelona no n'hi hagués cap més.
Jo tampoc crec que sigui necessari. Potser és que hem arribat a un punt de sofisticació que més de 100 anys de futbol a Barcelona no s'hi havia arribat, no? Però jo sempre recordo que quan es deia el club té informes de la vida que porta el Ronaldinho, per exemple, de la vida que porta el Kluivert, que tu has mencionat, o de la que porta el Mota, etc. I que després, quan prescindien d'aquests jugadors, normalment ja era Vox Populi, que prescindien no per, la seva, per les seves mancances deportives, sinó perquè portaven una vida que no era la més adient a la seva professió i a l'exemple que han de donar, no? Però mai havia sabut que, ni cregut que això fos tasca de detectiu, sinó que el propi club té mecanismes, a part de que la societat en general té un cert control de la gent coneguda, no? Vull dir que una gent coneguda no té el dret o no té la capacitat de camuflar-se com una persona anònima.
És que te'ls trobes, vull dir, bueno, jo no estic ara gaire al circuit nocturn, però o sigui, la gent, els jugadors han sortit sempre
l'època de Kubala era paradigmàtica.
I sortiran sempre, vull dir, bueno, fa ni 15 dies una persona que mereix tota confiança em va dir m'he trobat a determinat futbolista a tantes hores de la matinada, però ai, bueno, pues sí, això passa, i passa.
Crec
passa.
Que avui el va comentar la Rahola al debat del matí amb el Twitter i això de les redes socials.
Home.
Si és que no pot anar cap puesto. Amb ella diu que la van trincar
al
dentista amb la seva filla. A mi m'ha passat que estava anant fotent-me una calçotada i no havia agafat un calçot i em deien que estava fotent-me uns calçots. Bueno, això a nivell de futbolista, a nivell de personatge de gran popularitat, no com nosaltres,
és
que
cas,
no es poden moure. Si cas, no cal contractar
i
ningú.
I crec que la preocupació del club més
t'espia la societat.
Més que determinar què fa un cert jugador amb una persona coneguda, com és el cas de Piqué i Shakira, amb una relació establerta, vull dir, la preocupació del club
pregunta,
és més aviat
però
la dels jugadors aquests que no tenen la relació establerta i que van voltant. Aquest és el problema, no el que faci determinat jugador amb la seva nòvia. Si no, que sempre és la mateixa, clar.
Si no, n'haver ben trobat, ho saps?
A mi el que m'impacta, realment, i és una característica del nostre esport i del nostre futbol, és que estem a una mica més de 24 hores dels partits de l'any, sense cap mena de dubte.
Calla, calla, calla.
No, sense cap mena de dubte, és a dir, un partit que pot determinar-ho tot a curt termini, i surt que si un entrenador que ja no hi és, amb unes relacions externes que ja no hi és, van estar pendents d'un futbolista que encara hi és i que a més està rendint a un nivell altíssim. És espectacular, no? És a dir, és espectacular. I la veritat és que no sé per què. Fa la sensació que això de Basté, això del mètode 3, és com la gota malaia que van sortir, no? Ara
sí,
han espiat aquí,
sí, sí.
Ara allà, ara, perdó, o han investigat aquí, ara han investigat allà. Que no sé quants dies més estarem pendents de tots els mitjans de comunicació a veure a qui més han anat a buscar el mètode 3, no?
Mira, parlant de papers, papers del cas Di Stéfano. Documents oficials, treball d'investigació de Xavier García Luque, a La Vanguardia, confirma la intervenció del general Moscardó i del ministre del Movimiento per ocultar que el contracte amb el Real Madrid no tenia validesa. Públiques de Reus.
Bueno, doncs, bueno.
Aquesta és el contracte del Madrid amb el Millonarios, no?
Sí.
Sí, sí, sí. Bueno, ara el que fa el Xavier García Luque és demostrar-ho presentant els documents aquests, no? A més, un informe del Movimiento, de la Falange, no sé què. Però, bueno, que el cas Di Stéfano jo crec que ja tothom no se sap des de fa bastants anys que va ser una cacicada del franquisme perquè no vingués al Barça.
La federació informa, el Madrid ha signat el traspàs amb el Millonarios, però la firma és paper mullat.
Sí, sí.
No pot traspassar Di Stéfano a cap club del món sense permís del River, que no el dona. I el telegrama de Moscardó que prohibeix contractar estrangers per evitar actituds i situacions incòmodes.
Això jo recordo, jo vaig llegir recentment amb molt d'interès el llibre Kubala del Frederic Porta, que parlava d'això i ja deia, amb un de bon començament, que el Di Stéfano va ser el peatge que li van fer pagar al Barça per haver-li fotut el Kubala al Madrid. I que el que no es podria admetre és que el Barça tingués al mateix temps els millors jugadors del món, i efectivament hi havia un problema legal dels drets d'un jugador, però que realment els tenia un altre, i que el Barça havia fet tots els pagaments, ja estaven tot absolutament dat i beneït perquè jugués amb el Barça. El Kubala inclús va estar 3 mesos a Barcelona vivint a casa del Kubala esperant tenir l'autorització, i no el van deixar jugar perquè va sortir aquesta llei de no poder fitxar estrangers, bla, 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 bla.
Jo, d'entrada, em declaro fan incondicional de Xavier García Luque. M'encanten aquestes peces que fa històriques explicant això, doncs aspectes de la història del nostre futbol que molts no coneixem, i algunes que sí que coneixem, però que reforçades en papers doncs et permeten entendre millor el que va passar. I de sortida, m'agrada
que s'hagi decidit també el dia abans d'un dels partits de l'any, que a més és el Barça-Madrid, treure aquestes proves, diguéssim, de que aquí sí que estem parlant d'un fitxatge que marca la història del futbol. És a dir, hi ha un Madrid,
clarament políticament.
Hi ha un Madrid abans de Di Stéfano i un Madrid després de Di Stéfano, fins al punt que hi ha alguns tòtems del madridisme. Penso ara concretament, per exemple, en Alfredo Relaño, que quan parlen de futbol sembla que abans de Di Stéfano no existeixi el futbol. Que tot sigui des de Di Stéfano cap aquí. I està bé per contribuir encara més a fer un bon ambient demà en el Barça-Madrid, que és necessari, doncs que la gent vegi que bé, que hi va haver-hi una sèrie d'intervencions polítiques en aquest fitxatge de Di Stéfano pel Real Madrid, que després van canviar les tornes del futbol, bueno, del futbol espanyol.
Jo celebro que ho vegis d'aquesta manera, però dubto que la intencionalitat de La Vanguardia i de Xavier García Luque de publicar avui aquest article sigui escalfar l'ambient del partit de demà.
De fet, és que jo no he dit això, però...
Tu has dit que t'agrada que surti...
Però que a mi m'agradi no vol dir que els atribueixi una intenció amb ells.
No, jo he dit que celebro que a tu t'agradi, però que dubto que la intencionalitat de La Vanguardia i del Xavier García Luque i del responsable d'Esports de La Vanguardia, de Roberto Escorcia, sigui voler escalfar el partit de demà publicant aquesta veritat històrica.
Que fa més d'actualitat el tema. Bueno, si algú no m'ha d'explicar la seriositat en què treballa Xavier García Luque, a mi, que el tinc a 2 metres físicament cada dia, no? És molt interessant el que ell fa, però jo, permeteu-me que posi un altre punt a la qüestió, i després d'una llarga conversa que vaig tenir fa 30 anys a Colòmbia amb responsables, amb gent que va estar directament implicada en el cas, començant pel president de la Federació Colombiana, jo encara, tot aquests papers que evidentment estan aquí i que són indiscutibles, continuo pensant que el gran culpable de que Di Stéfano no jugués al Barça va ser el mateix Barça en la seva falta de fe en la qüestió. Barça va arribar a un punt en què es va trobar massa... va trobar l'operació molt complicada, cada dia canviava el cost de l'operació, hi havia una distància que ara sembla ridícula, però que als anys 50 era molt forta, no hi havia internet, no hi havia pràcticament televisió, bueno, i no van veure-ho clar, prou clar per lluitar per Di Stéfano. Jo crec que si el Barça hagués anat de fer per Di Stéfano, pues la història hauria sigut diferent.
Canvia de tercio. 11:15. Barça-Madrid.
Prepara't.
No, ja ho sé, que m'he de preparar.
La gent que se'n va de viatge per relaxar-se.
Prepara't, prepara't. Perquè aquest sí que, per mi, jo intento no exagerar gaire, però per mi és un partit que ho marcarà absolutament tot. Perquè la Lliga, faré ara de Jack i Enric Banyeres, és a dir, espero que amb una mica més d'encert
que ells.
Perquè deien que el Milan era el meu equip de barri i no, que no hi havia res a fer, no, i una mica més, no, i ens calcen només el partit d'anada.
No vam fallar nosaltres, vam fallar el Barça.
Ho havia de dir, perquè aquell dia vau estar els dos molt agressius amb el Miguel i jo, perquè ens atrevíem a dir que el Milan li podia fer la guitza al Barça.
El Barça no fa el que ha de fer?
Això és que el futbol és això, que no sempre pots estar...
El que fallava va ser el Barça, no els que van vaticinar.
Era una broma feta amb tot l'efecte del món. Jo dic que anava a fer un petit vaticini, i és que dono la Lliga per descomptada, és a dir, em fa la sensació que el Barça la guanyarà. Per tant, hi ha dues competicions en joc, no? I a la Copa d'Europa els dos equips estan en una situació delicada, el Madrid delicada, el Barça molt delicada, i a mi em sembla que aquest partit de la Copa del Rei, de cara a l'estat d'ànim i a les famoses dinàmiques en aquests partits de tornada de la Copa d'Europa, serà molt important, perquè el Barça es pot trobar compte amb un escenari una mica perillós, que és ser campió de Lliga. I si t'eliminen de la Copa i de la Copa d'Europa, ets campió de Lliga d'una manera que la temporada quedarà com xof. És a dir, tu ets campió de Lliga. És a dir, un títol importantíssim. Però des del 12 de març l'únic que estàs fent és descomptant jornades fins que ho ets, no? I us juro al revés. Si li passa això al Madrid, el Madrid el 5 de març pot estar ja esbocinat, és a dir, amb Florentino intentant guanyar les eleccions d'alguna manera, Mourinho sense opcions de títols, és a dir, per tant, el partit de demà, jo crec que marca d'una manera com la Copa del Rei, que no havia marcat en molt de temps, el curt termini dels dos equips de referència del futbol espanyol.
Sí, sembla estrany que pugui ser veritat, però és cert que un Barça-Madrid de Copa és més important que un Madrid-Barça que es jugui 4 o 5 dies després al Bernabéu, i que aparentment té un interès relatiu, perquè donada la distància que hi ha entre el Barça i el Madrid, el resultat no és massa transcendent. I després ja és veritat que hi ha un factor, anem a dir, psicològic que marca aquest partit, que és el dia després de que un dels dos grans quedi fora de la competició i amb el risc de la setmana següent també està fora de la Champions. En quant a la Lliga i lo de l'any que ve o l'any passat del Madrid, si el Barça guanya la Lliga, en principi haurà fet millor temporada que l'any passat. Si li donem transcendència a la Copa, la transcendència és la que té, i el Barça la va guanyar l'any passat i va semblar que no va fer res perquè el Madrid va guanyar la Lliga. Per tant, partit important en el que jo crec que la clau és que mai passa el que tu penses que passarà amb aquests partits. I el que jo penso que passarà és que el Madrid no li cal jugar bé per guanyar. I el Barça normalment necessita jugar bé o molt bé per guanyar aquest tipus de partit. I venim d'una sèrie de partits del Barça que no està al seu nivell. El problema és si serà capaç de trobar aquesta sintonia fina que és capaç de permetre-li guanyar a qualsevol equip que se li posi al davant. Això és el que hem de veure. I després, si les paraules de Messi de l'altre dia referides a la nova posició del Villa o a la reaparició del Villa tenen transcendència en l'alineació. És a dir, si el Barça jugarà amb un nou o tornarà a jugar amb el nou mentider aquest que tants bons resultats li ha donat però que ara torna a estar en qüestió.
Banyeres.
Sí, jo crec que el que fa una miqueta, diguéssim, dins de l'equilibri que hi ha i que ja es va demostrar en el partit d'anada, no?, amb aquest 1-1, potser el que marcaria una mica, digues, decantaria una mica el favoritisme és que el Madrid està més necessitat que el Barça de guanyar aquesta Copa, perquè pot ser l'únic, per aquests raonaments que acabeu de dir, l'únic trofeu que aquest any podria portar-se a casa, no? En canvi, el Barça ja té la Lliga pràcticament a la butxaca, té un partit de tornada amb el Milan que no pronosticaré, però que crec que ha de resoldre a favor, per lo tant, i a més hi ha un altre factor, potser, que és que el Madrid en els últims partits contra el Barça li té una mica més pressa la mida. Vull dir, queda molt lluny aquell 5-0 de fa uns anys i, per lo tant, tots els xocs Barça-Madrid han estat sempre molt equilibrats últimament.
Jack, no és que, perdona, com vaig a procedir, és que el Rico em passa el seu telèfon i hi ha un amic seu, o un conegut, o una persona que segueix el Twitter, el Miguel, que posa que aquesta notícia que avui treu el Confidencial la va treure el 22 d'octubre del 2010 la revista Interviu.
Sí.
I posa un link...
On surt?
On surt. Exclusiva Interviu, el Barcelona espió a Gerard Piqué i altres futbolistes. Vale. Això estem parlant d'efectivament... Vaig a...
D'un any i mig.
Interviu revela que Eto, Deco i Ronaldinho también fueron seguidos en el 2008 por detectives privados contratados por la Junta Directiva. O sigui, aquí no fa èmfasi en Guardiola i Manel, l'Estiarte, sinó a la Junta Directiva.
Per tant, aprofitant que el Pisuera que passa per Valladolid i que va bastant ple...
I que demà juga el Madrid aquí.
Exacte. 22 d'octubre del 2010. Revista Interviu. Gràcies, Miguel. Fes un retuit d'això, si és possible. Si llavors...
I tant.
Que quedi clar.
Per mi molt més reincidint en les impressions que tenia abans del partit d'anada de Milan, com deia el Pou, doncs crec que per el Barça serà molt més complicat el partit contra el Madrid i contra el Milan, molt més. Primer perquè el Madrid és molt millor aquí que el Milan, segona perquè el 1-1 que teòricament amb una eliminatòria normal marcar un gol a camp contrari i empatar sempre és bo, sembla aquí insuficient. Em sembla que el Madrid porta 5 visites seguides al Camp Nou marcant 2 gols. No? Es fa molt difícil pensar que el Madrid no marcarà aquí, pel propi Madrid i perquè el Barça darrerament, amb mitja oportunitat, li fas un gol o dos, com a Milà. No? Aleshores, el Barça, jo crec que tindrà de guanyar el partit. Per passar l'eliminatòria, estic convençut que el Barça haurà de guanyar el partit, que no li valdrà cap empat perquè hi haurà un empat amb gols. No? Aleshores, no és fàcil guanyar el Madrid.
Això que comenta el Jack, per mi, és l'aspecte que més em preocupa. Parlant amb culers, fins i tot amb gent que hi entén molt d'això del futbol, tothom, tant en el partit del Madrid com en el partit del Milan, ja dona per descomptat que els dos equips visitants marcaran. Per tant, et diuen, en el cas del Barça, el Barça es veurà obligat a fer-ne com a mínim 4, i en el cas del Madrid, com diu el Jack, en principi a guanyar el partit. Clar, algun dia s'ha de tallar la sagnia, perquè si no, t'obligues a un nivell d'efectivitat al davant que no
veies. Això del futbol, moltes vegades, el que acaba passant no és el que tu creus que passarà.
No, clar.
I efectivament arribarà un dia que el Barça no li farà gol. Per tant, tan important és marcar la porteria del Madrid com que no te'n facin a tu, de vols.
És a dir, en el cas del Madrid, que et faci un gol, t'exigeix, però menys. En el cas del Milan, sí que seria bo que aquell partit fos un dels que no encaixes, perquè és que va fer-ne 4 a un equip que vindrà a tancar-se encara més del que es va tancar l'anada.
Però és bastant important jugar contra el Madrid sense pensar amb el Milan.
Evidentment. Home, és que si penses gaire en el Milan, patiràs.
En canvi, diré una cosa, que és que està bé que els diaris de totes les declaracions i comentaris que vam parlar molt, però com que la informació va tan ràpida no ens en recordem, que vam fer sobre Messi, el Madrid i tal, estaria bé que algun dossier... Ara un dossier, que ja el faré jo. Método 4, jo faré Método 4, el dossier això anés a veure el Messi.
Del que va passar l'anada?
Home, de l'endemà del que deien els diaris de plegat, això jo crec que el Messi és molt important que ho sàpiga i que ho recordi.
Però tu creus que...
Jo crec que ho sap.
Messi no té mala memòria.
Jo crec que ho sap. A tot això, deixa'm dir, vaig veure l'altre dia...
Puc explicar una cosa que t'agradarà?
Si us plau.
Ho sap. I ho recorda perfectament.
Gràcies.
I això no és crec o el que sigui, això és informació.
Informació, ho sap.
O sigui, ho sap i ho té molt present.
Et deixes més tranquil.
I té moltes ganes que arribi el partit de demà. Això ho vol dir després.
No, que obsessió.
Però
no,
que
no,
ho sap i ho té molt present, que li van dir què va passar, etcètera, etcètera, sí, ho sap.
Llavors, com s'ha jugat, això, ara aquí, l'altre dia recordo que el dissabte va haver-hi una mica m'ensenyat un tuit del Santi Jiménez, meravellós, que deia, de los directores de... el Barça pierde la Liga por jugar con Tello de titular, pasamos a el Barça tiene que jugar con Tello el partido de Madrid y contra el Milan.
I tant.
I és veritat, és a dir, com canviar la imatge d'una persona, d'un futbolista, d'una temporada a una altra i amb un partit com el de l'altre dia.
Sí, però
no, de la mateixa manera que es criticava Roura, que si no canviava, que si no seria immobilista i tal, els canvis de Roura a la mitja part de l'altre dia són impecables. No,
sí, a veure, la inclusió de Cesc i Iniesta, Xavi i Busquets... ha passat de ser el quadrado mágico a que el Cesc sembla un apestat. Vull dir, i tot perquè un dia realment no li va sortir les coses, ni amb ell ni a cap dels altres que jugaven amb ell. Em refereixo al partit de Milà. Jo, demà, Cesc, però tota la vida, ni Villa ni històries, tu. Vull dir, el quadrado mágico, el mètode Barça i l'estil de tota la vida. I res de complexes perquè vingui al Madrid i per lo que va passar a Milán, no?
Aquest és un debat interessant, eh? Si jugues amb l'onze de gala, diguéssim, d'aquesta temporada, o te la jugues amb alguna modificació, ni que sigui per
demostrar per que tens por.
No, o per fer pensar al Mourinho, no? Dir, hosti...
Mourinho no pensa.
Com ho encarem, això?
El titular del Banyeres, que diu, Mourinho no pensa.
Sí, home, sí, que pensa molt.
Jo estic acollonit, perquè no sóc capaç d'arribar tan allà.
I crec que pensa molt i que demà el Madrid
titular,
serà molt perill.
La seva d'una manera visceral.
La seva també és que el Madrid elimini el Barça,
No, el Costa deia una cosa que és veritat, que és que Villa pot ser un futbolista important perquè té molt gol. Però és veritat que, per exemple, en el cas del partit del Milan, el problema no va ser la rematada, el problema va ser arribar a fer la rematada.
No es va
i això passa abans, això passa uns quants metres abans.
Va ser
el Villa també té una
allà.
Qualitat que és que remate de fora l'àrea moltes vegades.
Tu te la jugaries amb Villa o amb Cesc demà?
Jo demà jugaria amb l'equip el mèdic habitual.
Veus? Home, clar, és que sí.
Tu també?
Jo no tinc molts dubtes.
Bueno, però això...
Et prometo que tinc molts dubtes, perquè, clar, Cesc, al seu millor nivell... Hosti, molt bé, però hosti, jo el Cesc que vaig veure el dia del Milan...
Bueno, però abans del partit del Milan ho teníem tots calaix, no?
Sí, no diré que justeja, però... No diré que justeja, però...
Però és veritat que...
El Madrid no jugarà com el Milan al camp del Barça, això ho tenim clar, suposo.
Deixarà més espais, clar que sí, home, sí. I s'arribarà més.
Anirà a buscar...
El Madrid ha d'anar a guanyar, eh?
Per tant...
El Madrid al segon 3, el segon 1, està eliminat,
I jugaran els dos sense cap desesperació, perquè els partits són molt llargs. I el Barça, el seu mateix sistema de joc, ja deixa els espais que necessita el Madrid. Però el Barça tampoc s'ha de tornar boig. A poc a poc hi va de lletra.
Home, demà és un partit que els basters del món...
Ajunteu-vos.
Ho passaran, jo crec, vaja... Sí.
No, home, ho passaré malament. Molt. Però és aquells partits que quan poses el peu a terra al matí, dius, ostres, tu, avui és dia de Barça-Madrid, igual que el dia del Barça-Milan, diràs, ostres, quin patiment, però et poses el peu a terra. Per això imaginar-te, com deia, que avui ara hem obert els ulls al Puc, el 14 de març, això, és a dir, que en circumstàncies normals, que podria, anormals, et quedaria només la Lliga, dius, ostres,
ho penso d'una manera, d'aquesta manera, avui, però si a tu fa 3 mesos, o 5, o 6 mesos, quan comença la temporada, et diuen, el dia tal de febrer jugaràs semifinals de Copa a casa contra el Madrid. Si guanyes 1-0, classificat. I a més, tens 16 punts d'avantatge sobre el Madrid a la Lliga.
No, firmes, i tant que sí.
Pues clar, però no cal desesperar-se.
Tot això l'únic que no firmaria és el 2-0 de Milà.
No, bé, i això...
Patiràs més demà que el dia de Milà.
Perdó, si et diuen 16 punts...
Però és absolutament remuntable.
Moment. Si et diuen... El mes d'agost et diuen, el Barça el mes de
febrer
estarà a 16 punts del Madrid, estarà semifinalista o quart finalista de la Copa, que si marques un gol a casa amb el partit del Camp Nou et classifiques per les semifinals i elimines el Madrid, però has de remuntar. A canvi d'això, jo et dic, remunto un 2-0 contra el Milan al Camp Nou.
I firme tothom.
Jo ho hauria firmat.
Va, sí, firme tothom. Gràcies per les preguntes.
Patiràs més demà que el dia del Milan.
No, el dia del Milan se patirà, perquè encara que estigui 3-0 el resultat, estàs patint, estàs minorant.
És que contra el Madrid n'has de fer 2 contra el Milan 4.
Vull que quedi clar que avui coincideixo plenament amb el Banyeres. El dia del Milan es començarà a patir de veritat el 3-0.
No, llavors, el dia del Milan, l'única manera de no patir és anar 4-0, no, perquè tens llavors un gol, diguéssim, de coixí.
Poder hi arribaràs.
3-0, com diu l'Enric, a patir.
Poder hi arribaràs.
Si arribes, 4-0, si arribes al 3-0.
Tard,
Poder hi arribaràs.
Sí, 4-0 al minut 88, si pot ser.
El Milan no passarà a mig camp.
Ja hi tornem.
Els pronòstics són les 11 i un minut. Gràcies, senyors. Fins la setmana que ve.
Adéu-siau. Faci-ho bé.